pade tiran rere tirak pandan tinpoa fermeran tin la tendencia a olvidarme de que soy tin la tendencia a enamorarme de que no se enamoraría de yo. Una sort que se m'escapé i una oïda just aquí enmig de mi i no sé ben bé com posar-li fi.
Isidre Gavín, bon dia, què tal?
Bon dia.
L'has escollit tu, la cançó?
Sí, la vaig escollir perquè és una cançó que em va agradar moltíssim. Perquè és una cantant lleidatana, jove, diguéssim que podria ser una nova promesa de la música catalana, internacional, fins i tot, de Lleida. I, a més, la vaig trobar preciosa, una cançó que és intimista, no? que ens posa dins de nosaltres mateixos, ens fa reflexionar i ens aporta, a mi em va portar molta tranquil·litat, molta reflexió, em va agradar molt.
Doncs això, que escoltem, Bru, enmig de tu.
I un oïdor just aquí, enmig...
Bru, enmig de tu per iniciar el que, doncs, la tertúlia. Congressistes, que avui tenen molt a dir.
Aquí Lleida, amb Mercè Marc.
Amb Mercè Marc, amb l'Isidre Gavín, amb la Inés Ganollers, què tal? Bon dia, Inés.
Hola, molt bon dia.
I amb l'Amador Marquès, que està. Amador, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
A Madrid, que avui és el centre del món, podríem dir. I no m'equivocaria massa. A punt, com aquell que diu, a les 12 comenceu una reunió amb el president del govern, tots els dels grups socialistes. Vaja, tot el PSOE i el PSC i les diferents famílies, no?
Sí, a l'inici de curs ho fem cada any i en aquest cas comptem amb la presència del president i secretari general del PSOE, explicant les línies mestres, no?, d'aquest nou període de sessió.
La d'ahir, amb això de la volta, és una línia mestra o què?
Bueno, és un dels temes calents i dels temes que preocupen a la societat espanyola i en general al món, no? I crec que segurament també en parlarà. Ho va fer ahir a un meeting a Màlaga i, per tant, jo crec que no podem defugir aquesta sensibilitat i especialment del genocidi que està sofrent.
Isidre, com ho veus, el que va passar ahir a Madrid?
Bueno, ho veig fruit de l'exercici del dret democràtic de la protesta i de la reivindicació d'un grup de persones que en democràcia això ho hem d'acceptar. El que no val és que uns se queixin quan la protesta representa uns valors que no són seus o que són d'uns altres. Jo crec que s'ha d'acceptar. Una altra cosa és si el sistema de vigilància o de seguretat hagués pogut garantir que es fes compatible la protesta amb que s'hagués acabat, que era l'última etapa d'un esdeveniment esportiu. Això per mi és un altre debat, però la protesta és legítima i jo fins i tot diria...
Bueno, els dos debats van molt paral·lel una cosa amb l'altra, també.
Sí, és cert. Però... Sí, és
Inés, i Esquerra?
Sí, bé, nosaltres evidentment estem a favor d'aquesta protesta, no? Només faltaria, o sigui, tal com diu l'Isidre, no? És un dret a la protesta i en aquest cas... Doncs la protesta era precisament per l'equip, doncs, que està participant amb aquesta volta, no? Per tant, que s'aturés crec que és doncs conseqüència de la protesta i potser és una manera de demostrar al món doncs de que l'estat d'Israel és un estat genocida, ho hem de denunciar sempre que puguem perquè s'està cometent una barbàrie impressionant en ple segle XXI on tot el món estem informat del que està passant i no estem actuant prou bé, no estem actuant, o sigui, Israel ara mateix hauria d'estar completament bloquejat a tot arreu. I ho estem normalitzant. Jo celebro que per fi la gent decideixi sortir al carrer, faci aquestes manifestacions i és que això ho hauríem de fer amb tot el que tenim a l'estat d'Israel participant, perquè estem normalitzant un genocidi i hem de dir prou. Per tant, celebro el que va passar. No celebro, evidentment, els aldarulls, no? Però sí que celebro la conseqüència de la manifestació.
S'haurien de trencar relacions, tot tipus de relacions amb Israel?
Isidre? Jo crec que sí.
Sí?
Ai, perdó.
S'hauria tancat tot tipus de relacions?
No, jo crec que no, sincerament. Primera, aquesta massacre i aquesta situació tan inhumana, injusta i terrible que estem veient i que ens interpel·la i ens increpa a tots, que és la matança de civils, de nens, d'innocents que no tenen res a veure, molts d'ells, amb un conflicte bèl·lic antiquíssim, és culpa d'un govern. A Israel és molt més que un govern. Hi ha molta gent a Israel que està en contra del que passa. Hi ha universitats, hi ha científics, hi ha tècnics, hi ha empreses amb les que tenim relacions diverses. El que cal és intentar que aquest govern doncs pari d'actuar d'aquesta manera, és a dir, que es defensi d'un atac terrorista però no ho faci doncs, incomplint els drets humans i els principis internacionals.
Inés, i tu?
Sí.
Digue'm.
Bé, jo estic d'acord en que el govern actua per una banda i que bona part de la ciutadania israelí està en contra, però és que recordem que els governs els posa la ciutadania i aquesta pressió hi ha de ser. O sigui, només faltaria que tothom d'Israel estigués a favor d'aquest genocidi perquè ja no es podria entendre. Per tant, estic convençudíssima que hi ha moltíssima gent d'Israel, moltíssima, que no està a favor d'aquest genocidi, però...
O sigui, que tu ets partidària que sí que es trenquin totes les relacions.
Jo soc partidària que es trenquin les relacions mentre hi hagi aquest senyor al capdavant del govern, que el tombi la mateixa ciutadania del seu país.
Anem avançant,
si no
anem avançant.
L'actualitat de Lleida, aquí. Tot el que passa a Lleida, aquí. Cada dia a les 11, aquí Lleida, a SER Catalunya.
I avui amb l'Isidre Gavín, amb la Inés Granollers i amb l'Amador Marquès, Madrid, que ha declarat il·legals un bon sac de pisos turístics, però com que ens afecta a Lleida són 414 pisos turístics, és un 10% del total. Suficient, no suficient, Amador? D'això també en parlareu, no li dieu, escolta, perquè l'Illa també va fer un tuit que ho veia superbé, això.
Sí, perquè a Catalunya són més de 7.000 de situació de vivendes que estan en aquesta situació, que no compleixen amb la normativa, i és un dels principals mals que tenim per accedir a l'habitatge, que és diguéssim, la hipoteca que suposa tot aquest parc dedicat exclusivament als usos turístics i en aquest cas amb un incompliment flagrant de la normativa.
Sé que a Lleida són uns 414 pisos, a Barcelona eren uns 1.200 i a Girona, la que més, crec que 2.200. Anava una cosa per aquesta xifra.
Jo el que penso, jo estic d'acord amb la mesura, però jo el que penso és, per tants anys que s'hagués pogut prendre aquesta mesura ja, per què? Amb el problema d'habitatge que hi ha, sobretot a determinades ciutats, doncs a Barcelona, Madrid, a zones turístiques, per què no s'ha pres abans? I consti que amb aquesta mesura sola no n'hi haurà prou,
Jo estic a favor de que regulin, evidentment, aquests pisos turístics. Si és molt o poc, no t'ho puc dir perquè no tinc dades per poder valorar.
Comparar-ho.
No, l'Estat, jo només sé que la gent jove té moltes dificultats per trobar un habitatge assequible, mentre tenim pisos turístics que es lloguen per caps de setmana o que es lloguen per habitacions, fent incrementar moltíssim el preu de l'habitatge. Per tant, qualsevol mesura sempre és bona i sempre segurament serà poca, o sigui, sempre hauríem d'aspirar a més. No sé si amb això et responc una mica, però si hi ha aquests 400 i escaig que ens has dit de pisos turístics que a Lleida no estan regularitats, escolta, que ho facin o que posin el lloguer tal com ha de ser, un lloguer amb uns contractes que la gent hi pugui accedir i deixem ja de fer aquests negocis amb la vivenda, que és un dret fonamental per a les persones.
Vinga, que aquesta el coneixes.
Viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia. Viure millor és enfortir el mercat laboral perquè el salari que reps pel teu treball et permeti satisfer les teves necessitats i estar tranquil. I aquí nosaltres hi som. Nosaltres som els de treballar millor per viure millor. Lluny de la demagògia. De la demagògia dels que diuen que treballar menys és apujar salaris.
Josep Maria Cervera, dimecres 10 de setembre, diputat de Junts al Congrés, defensa la negativa del grup a donar suport a la reducció de jornada laboral. 37 hores i mitja, s'hi ha oposat, entre altres, Junts, aquí hi havia el PP, Vox i Junts. Els grups polítics d'Esquerra se us han tirat a sobre, Inés?
Sí, perquè jo crec que hi ha una cosa que no es fa per la ciutadania, i és que aquest dimecres passat no votàvem si es treballava 37 hores i mitja o si continuàvem amb les 40 hores. Es votava al debatre una llei, prendre en consideració una llei. Llavors, quan no deixes ni prendre en consideració una llei que la pots esmenar, que la pots debatre i al final la pots votar en contra, si és, quan ja no deixes ni participar d'aquest debat, es fa molt difícil poder avançar en temes socials. De fet, només les dretes del Congrés de Diputats han sigut els que ho han votat en contra. Hi havia moltes esmenes per fer, es pot treballar molt, les lleis s'han de poder debatre i hem de poder avançar. No permetre una tramitació legislativa, doncs molesta i a la gent no li agrada.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu la Inés, no? Es tracta d'encetar el debat, d'un debat, a més, que fa anys que a Europa o a la majoria de països europeus ja tenen assumit, no? I aquí estem per sobre de la mitjana d'hores treballades. I l'any passat, penseu, a la Unió Europea, la mitjana va estar en 36 hores.
Mira, vull ficar més elements sobre això, perquè diu que es tractava era d'iniciar un debat, ha dit la Inés, no? I el que es va votar en contra és que no s'iniciés el debat. Aquest és Isidre Gavín, el tinc aquí, però ara t'escoltaràs, també en l'hemicicle.
Es proposa reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja que ja gaudeixen els treballadors públics o de grans empreses. Junts diem que estem d'acord amb la idea, però la realitat és molt dura per a petites empreses, autònoms, petits pagesos i ramaders que no suportarien el cost d'aquesta mesura.
I vam parlar amb un sindicat agrari, Asaja, Pérez Roquer.
Des de Asaja Catalunya valorem positivament la no aprovació de la reducció de la jornada laboral. Una reducció pactada només en sindicats de treballadors i que deixava al marge tot el sector empresarial. El sector agroalimentari hauria suposat incrementar els costos més d'un 30% sense que es pugui repercutir el cost de venda que nosaltres tenim.
Me'n vaig una altra vegada als grups d'esquerres, els que estan allò més molestos, sí, pel que es va aprovar, Inés.
Perquè fixa't que la declaració del Pere Roque ja trenca el que t'estava dient abans. El Pere Roque diu, celebro que no s'hagi aprovat les 37 hores i mitja. No, perdoni, senyor Pere Roque. No s'ha deixat d'aprovar les 37 hores i mitja. No s'ha permès debatre si ho tiràvem endavant o no ho tiràvem endavant. Ell el que havia d'haver fet com a sindicat, que bé ho sap prou quan li interessa, és intentar fer esmenes per com podíem arreglar que les petites i mitjanes empreses, els autònoms, el sector agrari, no els perjudiqués aquesta reducció de jornada laboral. Però dir que s'ha votat en contra de les 37 hores i mitja és no saber el que s'està votant. I això és el que he començat dient.
Arguments que hem esgrimit, Isidre. Defensa't.
Gràcies. Tinc
no, en el sentit de dir si és així. És a dir, per què sí. No vau, perquè, com sí, diu la Inés, sí. No vau deixar que es parlés de o debatre de si eren necessàries 37 hores i mitja.
Molt bé. Primera, perquè això, molt lluny d'allò que deien això és un clam que està al carrer, no és veritat. Això era una operació política partidista, concretament de Sumar, de la vicepresidenta del govern, la Yolanda Díaz de Treball, que són els que volien aixecar una bandera, perquè jo crec que estan més en precampanya que governant. Per què? Perquè el clam aquest no està al carrer. Al carrer el clam és jo vull una feina digna, vull unes bones condicions de treball i em vull guanyar la vida. I molta gent també diu, i jo voldria fer hores, en aquest moment me convé fer hores per guanyar-me més els diners, i un altre moment potser no em convindrà. Aquesta mesura comportava la limitació més gran de tota Europa d'hores extra de tots els treballadors que hi ha a tots els països europeus, per exemple. El tema principal i crucial, que la Inés li ha criticat al Pere Roquer, però jo crec que és un argument important, és la Yolanda Díaz d'això només ho va negociar amb els sindicats. I no ho va negociar amb la patronal. La majoria de treballadors d'aquest país, no només del sector públic de grans empreses, no, la majoria de convenis, Mercè, estan per sota de les 40 hores. Però per la negociació social, pel diàleg social, perquè han negociat sindicats amb empresaris.
Avanço amb aquest tema.
I, per tant, els que no tenen això són aquells sectors que no poden suportar el cost d'això. I, per tant, això comportaria atur i comportaria inflació.
Amador.
no ho veig igual, però jo crec que és un debat que al final haurem de fer i haurem d'abordar des del Parlament, no? No pot ser que fa 40 anys que estem en 40 hores i justament per aquelles empreses que no han fet els convenis col·lectius doncs s'ha de poder embarcar en una regulació general, no?
Pues veurem si aquest debat torna a posar-se sobre la taula. No sé si necessitarà que algun altre grup o més endavant, Inés, tu que controles tot aquest mecanisme, el torni a obrir, no? O sigui, evidentment, bueno, no serà pas aquesta legislatura.
L'Isidro ho ha dit clar, és la proposta estrella de Sumar. Llavors, per tant, crec que l'intentarà portar, sigui com sigui, d'una manera o d'una altra, i fer-ho. Jo el que sí que també voldria fer referència és amb aquest projecte de llei es podia arribar a esmenar temes com, per exemple, intentar regular aquest tipus de contractes, no?, que fan algunes empreses i no són petites empreses. Mira, moltes vegades són ja mitjanes empreses que fan contractes de 32 i 33 hores setmanals o 35 hores setmanals, però en canvi diuen que no poden contractar a menys de 40 hores, però si ja estàs fent aquests contractes...
Mira, ja que parlem de contractació, l'Isidre, ho he recollit, va posar de relleu una denúncia que fa temps que recull també algunes organitzacions agràries, els fraus que es detecten en la petició de permisos de paternitat per part de temporers de la fruita.
Aquests pagesos petits porten anys alertant de que es produeix frau en els permisos de paternitat dels temporers i que augmenten exponencialment. L'administració els concedeix la prestació amb una sol·licitud feta a mà, de vegades amb lletra il·legible i amb un segell de goma, que no acceptarien a ningú de nosaltres.
Això, Esquerra i el PSC, com ho veuen?
Xiulen. Miren cap a una altra banda. Això, totes les organitzacions agràries ho denuncien, I el que nosaltres posem en evidència és, al darrere de la denúncia de totes les organitzacions agràries, no s'està actuant i no s'està investigant. I, a més, s'està actuant d'una manera on a uns ciutadans els hi posem tot fàcil i senzill, i a uns altres els hi fotem inspeccions i controls i vinc a pagar impostos. Perquè a molts d'aquests treballadors que els donen aquest permís paternal no van al país on tenen el seu fill. Per tant, no exerceixen el permís paternal. Es queden aquí i s'ofereixen a treballar en negre. Per tant, el pagès paga 200 i pico euros de seguretat social cada mes, perd el treballador, i aquell treballador, alguns, els que siguin motiu de frau, i per tant diem, escolti, acabim això. I hem fet una proposta per modificar la normativa, però els hi diem, siguin més rigorosos, i si hi ha inspeccions, que n'hi hagi per tothom, i les coses que siguin fàcils per tothom, no uns fàcils i els altres molt difícils.
Inés.
Bé, jo no voldria fer demagògia amb aquest sentit, perquè nosaltres què hem fet com a partit? Hem fet preguntes i hem demanat saber quins processos es fan, perquè no hi ha un procés per una persona si ets d'aquí i un altre procés per si ets d'allà. Ja fa dies que hi ha molt populisme, corre un tuit de que si tu cobres el sou mínim i l'ingrés mínim vital, quan et jubilaràs cobraràs més que no pas si haguessis treballat tota la vida. Escolta'm, doncs potser que pleguem tots i mos anem a cobrar l'ingrés mínim vital. S'està fent molt populisme. Ara, el que sí que fa falta és inspeccions. Evidentment que fan falta inspeccions. Ne fan falta moltes. I si un treballador, sigui del país que sigui, perquè no per ser de fora vol dir que estafes i si ets d'aquí no, O sigui, el cas de que algú es pot agafar un permís per maternitat o per paternitat i treballar en negre passe amb hagis nascut allà on hagis nascut, malauradament, val? Hi han de ser aquestes inspeccions i, evidentment, que la persona que fa això se l'ha de multar severament, perquè quan tu vulneres o estafes amb un dret com aquest, estàs vulnerant els drets
de
dels demés pares.
Amador, ho veus igual, tot això?
Sí, i efectivament, si hi ha constància d'aquests fraus, doncs s'ha d'aplicar la inspecció i les corresponents sancions que ja preveu la mateixa llei, no?, i s'ha de veure també quines condicions.
Però Junts parla de no només de revisar la llei, sinó de doncs, posar-hi un topall, no? Hòstia, que entenen això, Isidre?
Sí, o sigui, jo estic dient un cas particular de treballadors que són de fora, que el seu fill neix a 1.000 quilòmetres d'aquí, demana un permís de paternitat, li donen, però ell no retorna al seu país. Li donen una ajuda, una paga econòmica que per exercir un dret que no l'exercirà perquè és impossible. Tant si després s'ofereix a treballar en negre com si no. És a dir, tot això s'ha de revisar.
no l'exerceix un treballador d'aquí. O sigui, ens garanteix que un treballador de Lleida, fill de Lleida, amb tota la seva família de Lleida, s'agafi el permís de paternitat i faci de pare?
Mira, Inés, això no es pot garantir. El que sí que és segur és que l'administració doni una ajuda per exercir un dret que és absolutament impossible que el pugui exercir si no torna al seu país. Una cosa és que el d'aquí l'exerceixi o no l'exerceixi, però aquesta ajuda se la dona una persona que és impossible que el pugui exercir. Per tant, aquella persona està fent un frau. O torna al seu país perquè té una ajuda per fer de pare, o aquella ajuda no se li hauria de donar.
Inés?
Sí, no. Bueno, és que el que hem fet nosaltres a les preguntes és saber quanta gent s'agafa un permís de paternitat sense tornar al seu país, perquè és que a la millor estem parlant d'una persona que s'ha agafat aquest permís i simplement ha fet això, o és que a la millor és una cosa recurrent. Falta saber-ho, però el que sí que està clar és que no és un tema majoritari de molta gent que marxi. Per tant, estem fent demagògia perquè la gent, pel sol fet de no haver nascut aquí,
No és perquè no han nascut aquí. Es demanen un dret de paternitat i si no tornen al seu país és impossible que exerceixin el dret a la paternitat. És així, no és perquè hagin nascut aquí o no.
Són arguments esgrimits, en tot cas el que diu la Inés que s'ha de posar, a veure quants casos són i si s'ha fet aquesta consulta, doncs està molt bé.
Pues estarem... Nosaltres també l'hem fet.
Jo vull la resposta, quan us la donin.
Doncs ja us la donarem, però hem preguntat a tots els sindicats agraris i hem parlat amb ells, només cal que parlin amb ells, tots els sindicats agraris, no un sí i un no, tots.
Però les consultes aquestes s'han de fer a la Seguretat Social.
Sí, i ells les fan, ells les fan i no els hi donen les dades. A veure què ens contesten a tu i a mi, perquè jo també n'he fet de preguntes.
Doncs mira, quan tingueu la resposta, en aquesta tertúlia la posarem sobre la taula, Inés?
Perfecte.
L'Amador ja l'hem perdut, ja deu estar allò entrant a la sala de reunions. Inés Granollers, Isidre Gavín, un plaer fins d'avui. D'avui amb 15, no d'avui amb 8, d'avui amb 15. Gràcies.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.